Ràdio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La castanyada és sinònim de tardor, una estació on també són importants les donacions de sang, ja que l'estiu, a causa de la calor i del canvi d'hàbits, acostuma a haver-hi una davallada de les reserves i és vital recuperar-les el més ràpid possible. Durant aquesta setmana s'han dut a terme a la comarca diverses donacions i aquest divendres serà el torn de Sant Sadurní. Des de la ràdio del municipi en parlem amb els responsables del Banc de Sang i Teixits de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
Demà divendres, 31 d'octubre, coincidint amb la castanyada, Sant Sadurní d'Anoia acollirà una donació de sang. Una bona ocasió per compartir solidaritat mentre celebrem una de les tradicions més destacades del calendari català. Per parlar sobre aquesta donació de sang, que, com ho recordem, serà aquest divendres, tenim amb nosaltres a la Marta Hernández. Ella és tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits. Bon dia, Marta, què tal?
Hola, bon dia, com estem?
Com comentàvem, una donació de sang que es fa aquest dimecres, a poques setmanes de l'inici d'aquesta estació de la tardor, no?
Sí, la veritat és que ja s'acaba, sembla mentida, no? Però ja s'acaba octubre i estem ja a la tardor amb les castanyes, la castanyada, no?, que està aquí al costat, i fem pues, una campanya de donació de sang aquí a Sant Sadurní, esperant que sigui tot un èxit.
Una miqueta pels oients, no sé si ens podries donar una mica de dades, d'horaris, també la ubicació de la donació.
Bueno, a Sant Sadurní fem la campanya aquí al casal d'entitats, i sempre estem a la sala d'actes. Aquesta vegada a vegades fem campanyes de donació de sang i plasma. Aquesta vegada només farem una campanya de donació de sang. Ja estem al matí i després a la tarda de 5 a 9 també ens podreu trobar. O sigui, només fem el tancament doncs, a les 2 a les 5 de la tarda que estem tancats.
Una miqueta a la tardor arribem de l'estiu, que és una època on acostumen a baixar les donacions de sang. Per tant, aquest tipus de donacions, coincidint amb aquesta època de l'any, esdevenen cada cop més importants. També, i ho preguntarem després més específicament, no sé en quina situació es troba ara mateix la reserva.
Sí, la veritat és que hem tingut una tornada de l'estiu una mica complicada. L'estiu gairebé ha estat millor que la tornada de les vacances, perquè ens ha costat una mica remuntar les reserves. Hem passat un mes de setembre, mitjans d'octubre, complicat perquè la gent costava que vingués, però ara bueno, s'ha començat a animar, van començar a fer accions i realment la gent ha respost i els estocs poquet a poquet van pujant i esperem que abans del Nadal pues, tinguem bons estocs de sang per poder passar els Nadals tranquil·lament.
M'has comentat que aquest traspàs de l'estiu a la tardor ha estat una mica més complicat en comparació a anys anteriors.
Bueno, la veritat és que ens ha sorprès una mica, perquè normalment sí que és cert que la primera quinzena de setembre costa, no? Perquè sempre entenem que és la tornada a l'escola, a la normalitat, apuntar-me a una cosa, a una altra, que si els nens tenen uns horaris, altres. Però després ja més o menys es va normalitzant. I aquest any realment ha costat una mica creient que és pel tema del temps, no? Que hem tingut molts aiguats, que això pues, ha impedit a la gent anar a donar sang. Vagues que hi ha hagut, no? Per la guerra de Gaza, que a nosaltres sembla que no, però també ens afecta perquè hem hagut d'anul·lar algunes campanyes i això, vulguis o no, més el que la gent a lo millor no ha vingut, pues ha fet que no tinguéssim aquestes 1.000 donacions diàries que són les que necessitem cada dia.
Ara anava a parlar d'això. A Catalunya es necessiten 1.000 donacions diàries, no?, per atendre les necessitats dels pacients.
Sí, la veritat és que cada dia necessitem aquestes 1.000 donacions perquè sempre ho diem, la sang ens caduca, no? I aquesta caducitat fa que cada dia necessitem una entrada determinada de sang. I aquesta entrada pues, ara mateix està cap a les 1.000 donacions, entre 1.000 i 1.100, per garantir que tenim sang per cobrir les necessitats dels hospitals. Sempre vol dir que tenim sang per uns quants dies. No és que cada dia gastem les 1.000 donacions, sinó que l'ideal és tenir sang per una setmana, llavors per això necessitem aquestes entrades de 1.000 donacions diàries.
Una miqueta, aquestes donacions, precisament a quin tipus de pacient va destinat?
Pues mira, és bueno, diferent a vegades també estacionalment, no? Perquè a vegades pues, tenim més el que creiem sempre dels accidents de trànsit, no? Que són uns grans consumidors també de sang i d'alguns components sanguinis, però també, per exemple, és molt important que potser la gent no ho té tan present, els malalts de càncer. Els malalts de càncer són grans també consumidors de derivats de la sang, no? D'alguna de les cèl·lules que tenim a la sang, perquè els tractaments que els hi posen de radioteràpia, quimioteràpia, pues fan que es quedin sense plaquetes, per exemple, i necessiten moltíssimes transfusions de plaquetes. O sigui que a banda de lo millor, pues les operacions, que és el que tenim tot més present, no, al cap, pues també hi ha altres malalties que són molt freqüents que necessiten d'aquesta sang per poder tirar endavant.
Una cosa molt important i que cal destacar també és que entenc que la gran majoria, per no dir el 100% d'aquestes donacions, venen de l'altruisme, no? De la solidaritat i del voluntariat de la gent que decideix acostar-se per donar sang.
Sí, sí, aquí a Catalunya la donació de sang és totalment voluntària i altruista, o sigui, no es dona res a canvi. M'agradaria bé que puguem fer alguna campanya esporàdica d'ara, si vens a donar sang, pues tens algun detall, alguna cosa, però aquí a Espanya és voluntària i altruista, o sigui, legalment no es pot oferir cap, pues, a lo millor compensació econòmica, no?, per venir a donar sang, o sigui que realment comptem amb la solidaritat de la gent per ajudar aquelles persones que no estan bé.
Una bona opció que ens ofereix la ràdio és fer a vegades d'altaveu per aquestes causes. No sé, una miqueta per la gent que encara no s'ha atrevit a donar sang, com els animaríeu? En quin sentit els animaríeu per poder fer-ho?
Bueno, jo crec que és importantíssim, no?, saber això que hem dit abans, de que la sang caduca i que no es pot fabricar, que l'única fàbrica la tenim dintre del nostre cos i no podem fer-ho d'una altra manera, i que cada vegada que venim a donar sang pues ajudem a 3 persones diferents. I malauradament podem inclús pensar una mica egoístament, no?, en algun moment de la vida potser necessitem d'algun producte sanguini i llavors ens agradarà, no?, que el tinguem a l'abast perquè una persona ha vingut a donar sang. Hem de pensar més que la sang també podem fabricar medicaments, no? I a vegades estem consumint un medicament que no sabem, però està fet gràcies a que una persona ha vingut a donar sang.
Aquí a l'Alt Penedès, des del Banc de Sang i Teixits, teniu dades de participació en aquests últims anys? En quin moment es troba la comarca a nivell de voluntariat i persones que vulguin anar a donar sang?
La veritat és que, mira, és una marca molt activa a nivell tant de donacions com de voluntariat. De fet, tenim l'Associació de Donants de Sang de l'Alt Penedès, que compta amb més de 40 voluntaris arreu del territori. Això vol dir que hi ha persones, no, que en el seu municipi pues, ens ajuden a fer la difusió, a atendre la gent, una mica ajudar-nos amb tot el tema de la promoció, no? Són una mica l'enllaç entre el Banc de Sang, el municipi i els donants, no? Perquè qui millor coneix el municipi, no?, i com viu la gent, què fa, quan li va millor anar a donar sang, que les persones que viuen al mateix municipi. Llavors tenim la gran sort de comptar amb aquesta associació que ens ajuda moltíssim. Aquí a Sant Sadurní, per exemple, tenim un voluntari també que ens ajuda i sempre recolza les campanyes de donació de sang. I a nivell del Penedès, la veritat és que hem de comptar que hi ha molt municipi petit, no?, que això que fa que les donacions no puguin ser de 200, però realment és un municipi que sempre funciona molt bé i les grans ciutats que teniu al món, a la comarca, pues sempre són un referent, no?, de les donacions. Tenim molta participació, sí.
Ara més endavant parlarem també d'altres municipis que durant aquesta setmana faran donacions o que n'han fet, per exemple, aquest mateix diumenge. A Sant Sadurní, però, una miqueta, teniu dades o també si es fa freqüentment donacions al municipi?
Mira, a Sant Sadurní, més o menys, una miqueta, venim cada 2 mesos, segur. Vale? Llavors, també això ho anem convidant en campanyes que fem a les escoles, perquè les escoles també tenim un projecte de col·laboració. Llavors, hi ha escoles com l'Escola Sant Josep, que cada any pues, col·labora organitzant una campanya de donació de sang, i són els alumnes, no?, el que fan tota la promoció, la campanya publicitària, el dia de la campanya també estan allà tenint els donants, els hi donen un detallet, no?, allò que dèiem que és altruista, però a vegades podem rebre algun detall, doncs aquell dia els alumnes també ho fan, i segurament aquest any s'incorporarà alguna escola més, no?, que farem campanya, i això també doncs, fa que potser en lloc de cada 2 mesos pues fem alguna una freqüència una miqueta més alta. S'ha de dir que a Sant Sadurní, a més, tenim el mal costum, no?, igual, de venir amb dates complicades com és aquesta del dia 31, perquè realment és un municipi que sempre la gent ens funciona i encara que el dia 31 pues ja potser molta gent està de castanyada, però bueno, sempre Sant Sadurní ens funciona i per això a vegades l'escollim com a lloc per intentar aconseguir aquestes donacions que necessitem.
Val a dir que mirant-ho des d'una altra perspectiva també podem veure que molta gent també tindrà dia de lliure disposició i que potser pot acostar-se durant tot aquest dia a donar sang, no? També, el dia 31.
Esperem que sigui així, que la gent que tingui festa sobretot s'acosti, no?, que pensi que pot venir al matí, que llavors ja a la nit pot fer la castanyada tranquil·lament, a veure si se'ns escolten i pensen en això, no? Que mira, jo en això no havia pensat, que potser hi havia gent que estaria de festa.
Marta, també m'has comentat que esteu treballant perquè s'incorpori una nova escola. Una miqueta, en quina situació es troba de col·laboració del Banc de Sang i Teixits amb les escoles d'aquí Sant Sadurní?
Pues mira, les escoles d'aquí a Sant Sadurní actualment fem, els he dit un, però són dos centres, estem amb el Sant Josep i amb l'Institut Intermunicipal, sí. I segurament aquest any, que ja fa molts anys havia col·laborat també, s'incorporarà el Jacint Verdaguer. Llavors, les escoles una miqueta és una cosa oberta, no?, que les escoles pues, saben que fem aquest projecte, ens truquen i nosaltres la veritat és que normalment sempre estem encantats de rebre aquesta col·laboració perquè entenem que és una manera també de que els petits, no?, o ja no tan petits, perquè per exemple a l'intermunicipal el fan majors de 18 anys, pues una mica es comencin a conscienciar, no?, de la necessitat de donar sang i que quan siguin adults pues, puguin venir a les campanyes a donar-ne.
Entenc que aquí també és important començar a fer una transició d'edats de la gent que porta molts anys donant i que s'està acostant a una edat on ja és complicat fer aquestes donacions, a fer-ho amb gent jove que ara mateix potser està començant a donar. No sé quina és la situació en què es troba aquesta transició ara mateix.
Sí, la veritat és que sempre fem una crida al jovent, no?, que vingui a donar sang, perquè més o menys tenim calculat que cada any donem de baixa un 30% de la població que nosaltres tenim identificada com a donant. Tant sigui perquè arriben als 70 anys, que és l'edat màxima per poder donar, com perquè tenen alguna malaltia, o simplement perquè canvien de local, de lloc de vivenda, no?, i se'n van de Catalunya i ja no vindran a donar sang. Llavors, clar, aquesta davallada d'un 30% fa que necessitem un 30% de donants nous cada any, no?, per mantenir aquest nivell de donants. I això passa perquè els joves s'incorporin a donar sang, a la donació.
Entenc que anar a fer donacions als centres educatius és una part d'aquest treball de transició. No sé si des del Banc de Sang i Teixits també incidiu en altres formes de fomentar aquesta transició.
Sí, bueno, fem sobretot també campanyes a les universitats, no? Els centres universitaris són un bon lloc per captar nous donants i donants joves, no? Sempre ho diem que el pitjor potser de la donació és fer el salt a donar, no? La primera vegada que un va donar sang, pues, sempre va una mica nerviós, a veure què em passarà, com serà això de donar sang. I la veritat és que les universitats, els centres universitaris, són un bon lloc per captar pues, aquests nous donants i donants joves, igual que els centres que fan formació professional, no? Que també hi ha un col·lectiu molt gran de gent de 18 anys i llavors ens interessa anar aquí a fer campanya. Per això fem a l'intermunicipal, que per cert sempre funciona molt bé, perquè en una tarda fan més de 60 donacions i d'aquestes un tant per cent molt alt són donants nous.
Aquí a Sant Sadurní, per aquest divendres, teniu alguna previsió feta si ho compareu amb dades de l'any passat o de fa dos mesos amb la darrera donació aquí a Sant Sadurní?
En principi, la previsió més o menys està al voltant de les 70 donacions, no? Més o menys és el que preveiem que hauríem de venir per anar bé, no? O sigui, esperem que sigui així. Com he dit, normalment fem campanyes de donació de sang i de plasma el mateix dia, però aquest mes ho hem canviat una mica i vam fer una campanya a principis de mes de només plasma, que la gent que va venir només ens va donar plasma, llavors ara aprofitem per fer només sang. Llavors esperem que vinguin això entre 70 i 80 persones a donar-ne.
Perquè quin seria el nombre ideal de donacions
Bueno, depèn molt de la població que hi ha a cada municipi. Clar, no podem demanar el millor el mateix pues, a un Sant Pere de Rodavilles, no?, que està aquí al costat, pues, que a un Sant Sadurní o a un Vilafranca, no?, que són molt més grans. Sí que entenem que per desplaçar un equip en un municipi pues, sí que necessitem un mínim de 30 donacions en un matí o en una tarda, no?, per una sessió que fem. Pues com a mínim hem de fer aquestes 30 donacions. No? A partir d'aquí ja juguem amb el volum de població que té cada municipi, no? I els poblets petits, a lo millor, pues, que estan aquí al Penedès, pues, ens costa una mica més, però bueno, la veritat és que molt funciona molt bé. No? Aquest cap de setmana hem fet també campanya aquí a l'Ordal. Mm. I la veritat és que bueno, hem comptat amb una bona participació de donants, a Sant Martí Sarroca també, que han vingut més de 40 persones, a l'Urdal han vingut més de 30, o sigui que bueno, anem complint més o menys els objectius en funció de la població també que té cada municipi.
També entre setmanes ha estat a Avinyonet del Penedès i a Gelida, per tant, des del banc esteu incidint també durant aquests dies aquí a la comarca de l'Alt Penedès, pel que veig.
Sí, sí, la veritat és que cada mes fem diferents municipis del Penedès. Eh? Vilafranca sempre anem cada primer dilluns de mes, que jo crec que ja és un clàssic i el que és d'un any ja ho té present, no? De que el primer dilluns de cada mes pot anar al Figuerot a donar-ne. Aquí a Sant Sadurní com a mínim venim cada dos mesos, inclús alguna vegada més, i després pues, anem una mica picotejant, no?, la resta del Penedès i anem a la resta de municipis. A proper mes així de memòria pues, anem a Santa Fe, a la Granada, al Pla del Penedès. O sigui que, bueno, anem fent i la veritat és que ho fem així perquè realment ens funciona i la gent respon, no?
El que m'agradaria preguntar-te ara, Marta, per la gent que encara no hagi fet aquest pas per anar a donar sang, què es pot trobar la persona que vagi a donar sang per primer cop al centre on es fan les donacions?
Bueno, el procés és supersenzill. El que hem de tenir en compte són els requisits bàsics, que és l'edat, que és tenir entre 18 i 70 anys i després passar 50 quilos o més. Llavors, a partir d'aquí, qualsevol persona que no tingui cap malaltia greu pot donar sang. Llavors, el dia de la campanya hem de calcular que no necessitem molt de temps, però tampoc hem d'anar amb preses per donar sang. No? Jo de tinc 10 minuts, vaig a donar... No, hem de comptar que trigarem més o menys mitja horeta, no? Llavors, tots els donants, quan arriben a donar sang, el que han de fer és omplir un qüestionari, que aquest qüestionari ens serveix per valorar el seu estat de salut i confirmar que aquella persona és apta per donar sang. Per què? Perquè al final el que volem és que la donació vagi superbé i que aquella persona, quan acabi, pensi, ostres, avui, mira, he estat aquí 10 minutets donant sang, he salvat 3 vides, me'n vaig content, em trobo superbé i d'aquí 2 mesos, que podria tornar a donar, pues ho torni a fer, no? O sigui que aquest cribatge primer del qüestionari ens serveix perquè després hi ha un metge, una metgessa a les campanyes, que és qui valora si aquella persona és apta o no per donar sang.
Perquè
si
ja...
tot està ah, sí. Ok, sí.
Perquè hi ha un màxim de donacions per any per cada persona?
Sí, tenim un màxim de donacions. En el cas de les dones podem donar 3 cops l'any com a màxim i amb el cap dels homes podem fer 4 donacions l'any. Sempre deixant un interval de mínim 2 mesos. Els 2 mesos ja podem anar a donar sang amb tranquil·litat, que a vegades pensem és cada 4, cada 6, no. Cada 2 mesos podem donar, però sempre sí que hem de respectar aquestes 3 o 4 donacions en funció de si som homes o dones.
També tenim la sort aquí a Catalunya que som un territori molt solidari, no?, pel que fa a les donacions. Per tant, no seria un problema, diguéssim, trobar on a buscar o incidir molt en trobar donants.
No, la veritat és que sempre, sí que ja et dic, que hem tingut una situació una miqueta així d'emergència perquè els estocs havien baixat molt, però a la població de seguida que li dius, escolta, necessitem que vingueu a donar perquè els estocs estan baixant molt, ara ja estem començant a notar que, bueno, que es van pujant poquet a poquet. Sí, que esperem que en un parell de setmanes ja estiguin en un nivell normal i puguem estar tranquils de tenir la sang que necessitem per tots els hospitals.
Doncs nosaltres que arribem ja al final d'aquesta entrevista, recordem aquest divendres, dia 31 d'octubre, al casal d'entitats de Sant Sadurní, al carrer Marc Mir, número 16, hi haurà una donació de sang de 10 del matí a 2 quarts, de 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. Per tant, qui vulgui anar, qui vulgui anar a donar sang, sigui el seu primer cop, o que ja en porti molts, està convidat a fer-ho aquest divendres perquè, com comentava la Marta, pot ajudar a salvar moltes vides.
Moltes gràcies.
A tu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els Pets estan de gira celebrant els seus 40 anys i han remasteritzat algunes cançons, com aquest Agost. Aquest fa tard, diu adéu a la colla, l'han vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa on t'ha amagat l'espera darrere de l'església, mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles.
Penedès en xarxa. Les notícies.
La 14a edició del Most reuneix una collita de rècord i la més nombrosa selecció de gran reserva. El Most 2025 tindrà lloc entre el 6 i el 16 de novembre a Vilafranca i del 26 al 30 de novembre al Priorat, organitzat per Vinzeum i Cineclub Vilafranca. La 14a edició del festival ha estat presentada aquest dimecres al migdia al Palau Robert, amb la presència del president de Vinzeum, Raimon Olivella, la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Àngels Dalmau, el director general de l'INCAVI, Joan Gené, i els codirectors del Most, Pablo Sancho i Xavier Fornos. Com cada any, el Most reunirà les millors pel·lícules relacionades amb el món del vi a la secció Collita, pel·lícules internacionals de preestrena a la secció Gran Reserva i la selecció de curtmetratges nacionals del Brot. En total, hi haurà una setantena d'activitats que, a més de cinema, inclouran tastos, maridatges, gastronomia o propostes pedagògiques. La secció Collita comptarà amb 53 obres procedents de 13 països d'arreu del món, el que suposa un important creixement. La regidora sadurninenca Erika Ruiz deixa l'acta de regidora de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Aquest dimecres a la tarda es convocava un ple extraordinari i urgent a 8:15 del vespre per donar compte de la seva renúncia al càrrec. La regidora socialista era la titular de les àrees d'infància i festes al govern municipal. Aquests dies els mitjans de comunicació s'havien fet ressò de la sol·licitud d'indult que havia traslladat al Ministeri de Justícia per evitar perdre la pàtria potestat de les seves filles, després d'una sentència judicial de 2023 que havia esdevingut ferma recentment. Els bombers sanegen una façana a la platja de Calafell pel risc de despreniments. Hi havia rebles que estaven molt inestables i podien caure al carrer. El risc de despreniments de rebles de la façana d'un edifici al carrer Vilamar de Calafell ha motivat una intervenció dels bombers per assegurar l'estructura i evitar que pogués haver-hi caigudes a la via pública. La policia local ha tallat el pas mentre treballaven els bombers per assegurar la part superior de l'immoble. Han retirat els elements més inestables i sanejat un tram de façana. Sant Martí Sarroca celebra la castanyada amb activitats adreçades a tots els públics. Aquest divendres, a 4:15 de la tarda, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà, es programa una sessió de contes per nadons amb Explica'm una tardor, a càrrec de Moi Aznar. I en acabar, a les 5 de la tarda, el Parc de la Pau acollirà un taller de maquillatge i manualitats de tardor i Halloween. Hi haurà berenar, castanyes torrades i coca per tothom. Són activitats gratuïtes.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A l'agenda al detall d'avui hi ha activitats relacionades amb la castanyada i el Halloween. Comencem a Llorenç del Penedès, ja que el centre tindrà moltíssims actes amb motiu d'aquesta doble celebració que ens acosta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, moltíssimes activitats amb motiu d'aquest Halloween, d'aquesta castanyada, i per això ens acompanya el Roger Porta, ell és tresorer del centre, i fan moltes activitats. Molt bon dia, Roger, com estàs?
Bon dia, molt bon dia.
A tope, ja ho teniu a tocar, i explica'ns una mica què és el que fareu al centre de Llorenç.
Doncs mira, ho enfoquem molt per la canalla. Són dues activitats que ja tenen un recorregut al centre, i la primera és el Crit o Confit, la segona és el túnel del terror, i bueno, la primera es basa en una cosa que ja feien els avis de tots aquests nens que estan participant, i els besavis de tots aquests nens, que eren anar per les cases i cridar aquest crit o confit, no? Que ens pensàvem que aquesta seria una tradició més americana, i no, nosaltres és una tradició que aquesta la reivindiquem perquè ja fa molts, molts anys que es feia al poble, i ara doncs fa cosa de 3 o 4 anys que hem volgut recuperar, no? i és el crit de confit. Llavors, en aquesta activitat, els nens i nenes van per les cases, criden crit de confit, i els hi donen doncs, llaminadures o algun producte fins i tot de tardor, una de les castanyes o el que sigui, no?
Ostres, que bo.
Sí.
Perquè una cosa, sí. A mi m'ha creat molt l'atenció el fet de que a Llorenç ja es feia això.
Sí, a Llorenç ja es feia. Va ser una mica buscant, no?, amb persones del centre i vam arribar a parar doncs, que hi havia alguns avis ens van explicar doncs que quan eren petitets ells ja anaven per les cases, no els hi donaven llaminadures en aquell moment, no? Els hi donaven castanyes o el que fos, però sí, ja es feia això del crit de confit, no? I llavors nosaltres vam dir, ostres, doncs això ho hem de recuperar, no? I a més és una cosa xula per la canalla aquella tarda, bueno, quan surten de l'escola tots ja estan emocionats a anar a buscar un mapa que els hi donem nosaltres i començar el recorregut per les cases.
Perquè totes les cases donen... llaminadures o hi ha unes quantes que ja teniu ubicades?
Exacte. Nosaltres el que fem és primer ubicar unes cases, parlem amb diferents cases, però no ho fem nosaltres. Això ho fa els nens de l'Espai Jove, els joves del centre. Val? Nosaltres, com a pares, els acompanyem en aquest Espai Jove i llavors són els nens, després d'alguna reunió amb els adults i ells també, són els nens els que van per les cases a preguntar qui vol ser casa voluntària, no? Llavors, les cases voluntàries són les que al final nosaltres com a centre els hi donem també caramels perquè puguin aquell dia puguin repartir.
Que bo, és a dir, totes aquelles cases que no estiguin al recorregut no les piquen.
No, perquè es queda a les 5 de la tarda al centre i llavors amb tots els nens que vulguin participar i pares també, perquè molts van acompanyats dels seus pares i mares, els hi donem un mapa. Val? I en aquest mapa, que ja és un mapa especial per aquesta festa, hi ha ubicades les direccions de les cases concretes que són voluntàries. Llavors, aquests nens, ja van seguint el recorregut, tenen una targeteta, com un pas, i van de segellar totes les cases que van. Cada casa, quan va un nen o una nena a demanar llaminadures a poquit o confit, se'ls hi posarà un segell. Llavors, quan tenen tot aquest carnet segellat, van al centre, una altra vegada, quan acaben a la ruta, i els donem un petit obsequi.
Que bo. Que maco.
Sí, sí. És molt bonic, és molt bonic. Ho hem anat perfeccionant, Hem anat perfeccionant. Primer era només el mapa, ara fem aquest passe amb els segells, perquè ells també tinguin un al·licient més o una motivació més per la festa, i amb això ho fem, Ho passa molt bé.
Escolta, Roger, hi ha moltes cases voluntàries?
Doncs unes 12-15. Encara en tenim alguna així amunt i avall, però unes 12-15. Fins a última hora, al final, sempre hi ha algú que es vol apuntar. però sí, surten moltes cases voluntàries i moltes que no ho poden ser perquè ja participen al túnel del terror, que és l'altra gran cosa que fem al centre.
Explica'ns el túnel del terror, perquè el seu nom ho indica, però m'imagino que hi ha alguna característica, no?
Sí, mira, el crit de confit és més adreçat a nens molt petits, no?, que surten de l'escola, de nens d'infantil, de primer, de segon, no?, que van amb els seus pares a buscar els caramels. I el túnel del terror té un altre enfoc, no? És potser hi ha per nens una mica més grans, i fins i tot joves o fins i tot d'adults. Val? El túnel del terror és una cosa que també fan els nens i nenes de l'Espai Jove. Nosaltres, com a pares, jo per exemple, soc pare d'una nena d'elles, de l'Espai Jove, doncs nosaltres només ajudem, però les decisions les prenen ells, que són els protagonistes de l'Espai Jove. I bueno, a la sala petita del centre es dissenya un túnel del terror, primer es dibuixa, després es tria la temàtica, ells després trien quins personatges volem que surtin i quines sales volem que hi hagi en aquest túnel del terror, i després ja es queda per fer les decoracions, etc, fins al mateix dia 31, que és quan ja ho portem a terme.
I que, és a dir, es passa molta por, o no?
Bueno, saps què passa? Que nosaltres fem dos passes. Fem un passe suau i un passe més dur, diguéssim, no? El passe suau ja va adreçat a canalla, llavors les llums no estan apagades, hi ha llums encesos, ja no es posa aquella música tan de por, sinó que es posa música de por, però més divertida, de sèries de televisió, doncs, per exemple, que siguin més de por, ara no me'n ve cap, de pel·lícula de terror així.
Jo estava pensant en Scary Movie. Exemple, no?
O Scary Movie, no? O inclús més petites, i llavors els nens entren i els personatges que estem dins, tant adults com pares, ai, tant adults com canalla, doncs els hi veiem, els toquem, parlem amb ells, no? Uh-huh. Aquests són per la canalla més petita. I després ja, sí que arribada una hora, s'apaguen els llums, i llavors ja és per adults i per gent jove, no? Allà sí que fa por.
Molta, no? M'imagino.
Molta. Sí, sí, ho fiquem tot. Per exemple, si el tema és una escola, doncs ho preparem tot com a escola. Si el tema és un hospital, doncs ho preparem tot com a hospital. Si és una residència d'avis, una residència d'avis. Però sí, ja la gent surt cridant i sense veu.
Déu-n'hi-do. I això sí que té un preu, eh?
És molt divertit. Molt divertit entrar-hi. Jo he fet les dues parts, no? Entrar-hi com a públic. He entrat com a pare també, no? I sobretot com a pare, doncs és una cosa molt bonica també, perquè al final estàs passant un temps amb la teva filla, acompanyant la teva filla a una activitat, no? I això és molt divertit. Al final, bueno, és el tema, el secret principal és aquest, no? És que la gent jove d'aquesta edat, de 12, 13, 14 anys, doncs tingui un espai on fer coses, no? Al final és anar donant espais perquè la gent jove no es quedi a casa, no estigui davant d'una pantalla, no tombi pel poble sense fer res, sinó que tingui alguna motivació. I nosaltres doncs intentem crear activitats d'aquest tipus perquè la gent jove doncs trobi aquests espais, no?
Clar, i se senti còmplice, no? I partícip, no? d'aquestes activitats.
Sí, correcte. I a més, clar, ja no només per ells, sinó que ells també veuen que el pare passa estona, o la mare, no?, passa estona amb ells i comparteixen un espai lúdic al poble, no?
Uh-huh. Que xulo. Sí. Escolta, això sí que té un preu, oi?
Sí, però és un preu simbòlic, el preu del túnel del terror. És entre 1,5 i 3 euros i mig, val? Perdó, 1,5 i 3 euros, és un preu molt simbòlic, d'acord? I això es fa el dia 31, al túnel del terror, és a les 5 de la tarda, que això sí que és gratuït, val? Es reparteixen mapes al centre a les 5 de la tarda i ja comences el tomb, i després ja empalmem, eh? A les 5 de la tarda és el Crit o Confit, i a les 7 de la tarda és el túnel del terror, i ja fins que s'acabi la cua, perquè sempre hi ha molta cua.
Déu-n'hi-do. I un cop acabin els dos passis que feu del túnel del terror, un sopar, no?, com Déu mana.
Correcte. Un cop acabin els dos passis, doncs el cafè del centre organitza un sopar per a tothom qui vulgui, no? Llavors ja és continua la nit, no? Fem un sopar a la sala gran, perquè ja sí que hi ha més gent, i llavors ja, i a més la sala petita està tota ocupada pel túnel, i després ja, doncs, a sopar, música i el que faci falta per acabar la festa.
Déu-n'hi-do, doncs, qui s'ho vulgui passar molt bé i a prop de casa, aquí a la zona del Baix Penedès interior, tothom cap al centre a gaudir d'aquest túnel del terror. I això sí, el tema del sopar, doncs, sí que calen reserves. He vist trucant al 977 26 75 30, o envien un WhatsApp al 654 70 57 14.
Correcte.
Doncs, Roger,
menjaran bé,
seguríssim, perquè és el Selma Catering i cuinen.
Correcte.
Espectacularment.
I tant.
Roger, moltíssimes gràcies, i que tingueu bona castanyada, bon Halloween o bon castagüin.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
A Vilafranca, la castanyada i el Halloween se celebren al barri de la Girada, a iniciativa de Vilafranca Activa. La seva vicepresidenta, la Carmina Valls, i la seva dinamitzadora, la Yolanda Lezcano, han vingut a Ràdio Vilafranca a explicar-nos aquestes activitats. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Yolanda, podríem dir que proposeu un castawin, oi? Perquè fusioneu les dues tradicions, la nostrada i la que s'imposa amb molta força.
Doncs sí, perquè tot i que nosaltres som arrelats a la castanyada i no volem perdre la tradició ni el nom, és veritat que doncs, ens arrossega una miqueta doncs, tot el que hi ha pel món, no? I doncs, diguem-ne que a l'estar introduïda també amb una atracció, amb una, diguéssim, amb una mena d'atracció per la canalla i pels grans, que és aquest túnel del terror, doncs clar, el Halloween no pot faltar. I bé, hem intentat doncs, que fusionant les dues coses tothom se senti una mica a gust.
Carmina, de fet, la fira recull el guant d'una iniciativa de l'antiga Associació de Comerciants de la Girada. Vosaltres agafeu el relleu d'alguna manera.
Sí, així és. Nosaltres agafem el relleu des de farà 2 anys que amb la nova associació. I de fet, és una fira pues, que comporta venir molta gent. I pues, mira, des d'això l'organitzem nosaltres. I en principi és pues, una fira pues, que funciona molt bé i agrada molt. I pues, en conveni amb la Girada, pues, la seguim organitzant nosaltres, i aquest any també.
Els visitants són bàsicament públic familiar?
Sí, molt públic familiar, però bueno, en general és una fira que porta molta gent, de tot tipus de gent, sí.
No sé, Iolanda, si feu enquestes, si se sap d'on ve aquesta gent, si és Vegueria Penedès, Alt Penedès...
Sí, venen de tota la comarca i de comarques, com tu bé dius, de la Vegueria. Tenim un públic molt, molt fidel. Cada any, realment, tota la Girada, la Rambla de la Girada, queda plena de gom a gom. I totes les paradetes i totes les casetes que venen a formar part d'aquesta fira no volen faltar. Per tant, això és un bon reclam i vol dir que realment el públic és fidel i continua venint any rere any.
I podem arribar directament, a la Girada és relativament fàcil aparcar, però també podem viure l'experiència d'arribar-hi amb trenet.
Sí, aquest any tornem a tenir el trenet amb un punt diferent, que serà la seva decoració. Aquest any tothom es trobarà que el trenet té una decoració molt més impactant, molt més donada a la fira que estem organitzant. I, a més, el recorregut serà molt més cèntric i molt més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, i més visible que altres anys. Hem aconseguit que faci un cercle, que faci un recorregut en rodó i que surti de la Rambla de la Girada, faci tot el carrer del Comerç i des de dalt l'Avinguda Barcelona baixi tota l'Avinguda de Barcelona i tota l'Avinguda de Tarragona fins al carrer Tossa de Mar, que entrarà i tornarà cap a la Rambla de la Girada. Per tant, farà un cercle en rodó i passarà per tot el centre.
Amb parades al llarg d'aquest recorregut?
Sí, tindrà parades. Sortirà de la... Bueno, la primera sortida serà de la Girada, de la Rambla de la Girada. Tindrà la parada dalt de tota Avinguda Barcelona, on està el 3 de 8. I després, al centre, tindrà la parada al mig, entre Avinguda Barcelona i Tarragona, que serà on hi ha el semàfor a la Rambla de Sant Francesc, que davant té la paradeta del bus. Allà també faran parada i ja continuarà fins a Girada.
Serà gratuït o tindrà un petit cost?
Té un petit cost que és un cost, és un cost simbòlic, perquè la veritat que el cost del trenet, el xòfer i tot això durant els 2 dies i mig que estarà complert a fira puja molts diners, i llavors té un petit cost. A més, aquest petit cost és una simbologia perquè la gent no se'ns posi al tren, que és el que passava l'última vegada doncs, que va ser gratuït, i no baixaven.
S'hi quedaven.
Es quedaven.
I fent llavors, voltes.
Sí. Llavors era una mica, és una qüestió també de ja no tant el tema del cost del tren, sinó també una mica de deferència cap a tothom que vulgui pujar i que pugui accedir la gent que, doncs, que per temes de mobilitat no pugui anar a peu o en cotxe.
Per qüestions de mobilitat o els infants fa gràcia el trenet,
no? Els infants, és evident. A més, aquest any que serà un tren, a més, molt, molt posat en escena, crec que serà molt xulo.
El trenet funcionarà els 3 dies de la fira?
Sí. Sí, sí, sí. Des del divendres a la tarda que inaugurem fira fins al diumenge a les 9, només s'atura les 2 horetes que descansa per dinar, de 2 a 4, i la resta del dia, des de que comença la fira fins que acaba, va tombant.
Quins són els horaris d'aquests 3 dies?
L'horari de la fira és de 10 fins a les 9 del vespre, de 10 del matí fins a les 9 del vespre. els tres dies, oi?
Bueno, divendres, demà inaugurem.
Demà inaugurem, sí.
A les 4 i mitja.
Dissabte i diumenge.
Exacte.
Demà, per tant, divendres tarda, sí. Dissabte i diumenge, sí. Tot el dia.
Divendres a partir de les 4 i mitja.
Sí.
Hi ha inauguració oficial o és un... Comencem.
No, hi ha inaugura... Bueno, és tot alhora. És un comencem. Hi ha la inauguració oficial. L'any passat també la vam fer. I fem una mica de... Doncs, amb l'Ajuntament, venen representants d'Ajuntament. L'any passat va venir l'alcalde i la regidora de Comerç i vam fer doncs, una passejada tot el que al llarg de la fira. Mm-hmm.
Doncs ens situem en aquesta Rambla de la Girada. Iolanda, què hi trobarem a partir d'aquest divendres tarda, dissabte i diumenge, en aquesta fira Halloween i de castanyada?
Doncs mira, podem trobar una mica de tot, des de màgia, música, espectacles, el mercat d'artesania, que hi serà tots els dies de tota hora. Podem trobar també un fotocall. També tindrem el diumenge, com sempre, la trobada de cotxes clàssics i la ballada de country de les 12 a les 2 del migdia. I durant dissabte, doncs, els jocs gegants també a la Rambla, hi haurà concert infantil i tallers infantils també el diumenge. Podem trobar activitats pels infants i pels adults de tot tipus durant els dos dies i mig.
Mm-hmm. La idea és que hi vagis el dia que hi vagis i a l'hora que hi vagis trobis activitats paral·leles.
Ah, exacte, sí. A més de visita, que puguis tenir qualsevol tipus d'activitat durant el dia. És veritat que al matí potser concentra més la part infantil, perquè potser presta més. El dissabte pràcticament tot és el concert i els jocs de gegants i de més, tots són al matí, i el diumenge també, però que durant el dia pots trobar el passatge del terror, per exemple, estarà en marxa tot el dia, les atraccions que hi ha medievals també, vull dir que totes les cosetes i activitats tens durant tot el dia per poder-les fer.
El mercat d'artesans, què hi trobarem?
Podem trobar de tot. És un mercat que, de veritat, que val la pena, perquè tenim des de les paradetes típiques de la bisuteria, passant per tema gastronòmic fins i tot de cuina en viu. Tenim també el forn de pa, que també...
El forner torna?
Torna, en principi torna. Tenim roba, tenim... Bueno, és que és una mica tenim esoterisme, tenim mel, tenim... Bé, és una fira que acull una miqueta tot el producte d'artesania, i la veritat que té... Bueno, ho toquem una mica tot, toquem tot el ventall dels àmbits que puguis tocar, no? Doncs en una fira, ja et dic, des de la bisuteria, artesania de fusta, passant per l'alimentació i producte, producte elaborat a casa.
Mm-hmm. Hi ha opció de menjar a la fira?
Sí, cada any tenim opció de poder fer degustacions i menjar. Sí.
Hi ha passatge de terror,
sí.
No podia faltar.
No, i aquest any és nou, també. Al igual que la decoració del trenet, el passatge del terror és molt més espectacular. Entren personatges que representa que venen del circ, personatges del circ una mica amb vessant de
terrorífics.
Terror. Terrorífics, sí. I bé, és tot novetat enguany, o sigui que serà una bona oportunitat per tornar al que ja ha vingut i per anar de nou al que mai ho ha vist.
Uh-huh. En quin punt de la Rambla estarà al final?
Normalment aquest passatge, sí, normalment estan situats, la situació d'ells normalment sempre és la mateixa. Llavors està, sí, baixant des de...
Fas
tota la fira i cap al final, exacte, cap a la rotonda tens el trenet que surt i després allà tens el passatge una miqueta més amunt, sí. Però normalment la situació de les parades sempre acostumen a anar més o menys igual.
A partir de quina edat es recomana? Vull dir, és infantil ja o... Ha de ser més granadets.
El passatge és per totes les edats.
Sí?
Sí.
Grans i petits.
Està preparat per tothom. A tothom que li agradi aquest, la sorpresa,
aquest punt terrorífic,
aquest,
no?
Aquest punt d'ensurt, no? Sí, sí, està preparat per totes les edats.
Hi ha anys que hi va gent disfressada, oi?
Sí,
sobretot
també.
Sobretot gent jove també, que es disfressa, sí, per fer, sí, la visita, sí, a la fira.
Sí, 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 sí. Es, també com si diguéssim es caracteritzen, no? En el moment de l'actuació, sí, és veritat.
Quin és el millor moment per acostar-s'hi? En alguns moments pot haver-hi molta gent, no sé si és recomanable de fugir.
Bueno,
aquests moments punta o queda més ben repartit?
A veure, el lloc és molt ampli, llavors acull, en tot moment pots anar-hi, que sempre hi ha espai. És veritat que tens a lo millor el punt. Divendres tarda, per exemple, el dia de la inauguració és un bon moment, perquè realment el divendres doncs encara la gent està en marxa, encara hi ha molta gent que treballa i plega més tard. Llavors, el divendres tard, el primer dia, és un dia doncs, que potser l'afluència no és tan contundent. Després ja, dissabtes tarda i diumenges tarda, i diumenge matí, sobretot, és més l'afluència és més gran. Però bé, jo crec que té cabuda a tothom. És un espai molt gran.
Bones sensacions de com pot anar caient en cap de setmana?
Home, creiem que sí, no?
Sí, home, un fi de setmana sempre...
Sempre ajuda.
Ajuda. Sí, sí.
I d'altra banda, deixant la Fira Halloween i aquesta castanyada de la girada, aquest divendres, 31 d'octubre, acaba la campanya dels 1.000 euros. Hi ha interès, hi ha moltes butlletes dipositades a les caixes que hi ha repartides pels comerços?
Sí, sí, i tant. Vull dir, és una campanya que té molt d'èxit i participa moltíssima gent. Vull dir, estem molt contents. Ara ja la setmana que ve ja farem el sorteig. I, bueno, a veure, molta sort a tothom i a veure a qui toca. Però és una campanya que realment funciona molt bé. És molt, molt positiva aquesta campanya, sí.
El guanyador o guanyadora s'ha de gastar els 1.000 euros en quant de temps, que no és gaire?
Se'ls ha de guanyar, se'ls ha de gastar en 3 hores i ha de fer un mínim de gastar en 3 botigues diferents.
Aquestes són les normes.
Sí, aquestes són les normes. Té 3 hores per gastar-se'ls.
Una mica amb el cronòmetre,
Amb cronòmetre, i llavors posem un cotxe que l'acompanya per portar les bosses, per portar-lo... Vull dir que...
Sí, enguany
té assistència.
Sí, 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 molt, sí, molt, sí, molt.
Enguany val a dir que el cotxe Gentilesa d'Autocamp... Ens posarà un cotxe que ens acompanyarà amb les compres i sí.
Yolanda Lezcano i Carmina Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i esperem que sigui un exitàs aquesta Fira Halloween Castanyada a la Girada. Gràcies.
Gràcies
moltes
a vosaltres.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.